12 del migdia, però finalment es disputarà a les 8 del vespre.
Amb els esports arribam a les 4 i 4 minuts. Més notícies a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
El replà. Araceli Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio.
Són les 4 i 5 minuts i ara comença el replà IB3 Ràdio amb tot l'equip, amb en Juan Mimàs, amb en Joan Ferrés, amb en Joan Jiménez, amb en Toni Frau, amb la Regina Cortés i la resta de companys d'IB3 Ràdio. I no, clar, ara m'estic despistant perquè en David Oliver i en Juan Mimàs estan fent senyes. Hola. I m'estava despistant.
És que m'has dit coses, però té a veure amb el programa.
Val, val, és que ara per això... Aquestes que ells de martes i 13, quan un feies informatiu i ja no li feies les senyes a de vora. Ara m'apareixeu un poquet això, però bé, és broma. Ja veig que estem aquí tot l'equip en marxa, darrera setmana de replà, així que... Venim amb l'energia justeta per acabar aquesta setmana i després començarem un nou projecte a partir de les 8 del vespre. Un to un poquet diferent, però aquí mos trobareu un altre pic a gran part de l'equip del replà. Bé, David Oliver Macall, què tenim avui? Cosetes
bé,
xules,
eh? Avisar que no farem un programa de bricolatge.
No. Eh?
És una altra cosa, és una altra cosa. I de, sí, aquí comença el replà d'avui dijous, penúltim replà de s'història. I que bo, i d'aquí molt poquet... Bueno, parlarem de documentals, extensament, però això, com que després vos ho explicarem més detall, vos o abans, i aquesta primera part del programa anirà per aquí, després hem d'escoltar en Joan Ferrés fent un reportatge, diríem que molt interessant, sobre el que s'ha refugiat sirià en aquestes illes, i després un jugador de futbol acabat de casar berenarà en Noldros.
Acabat de casar, però
brutal,
ja ha partit de viatge de noces.
El trobam entre una cosa
noces
i l'altra.
Està a punt.
Que bo, vull dir, és fantàstic poder entrevistar una persona en aquest trànsit vital. No? I després en Joan Carles Palos, que ha de parlar de vi.
Ha de parlar de vi, de les seves històries. Ell sempre ven històries.
Crec que és que ja passa de tot. I ha dit, mira...
És un tio que conta històries.
Me tira sa beguda i...
Perquè aquella frase de no me contis històries, deu ser una frase com a lletja, és molt xula, conta'm històries.
Potser té volent sa família d'en Joan Carles Palos. I de... Sí, sí.
No ho sé.
No, però que ja sabeu que en Joan Carles, si parlant de vi vol dir que mos durà... primer mos el farà suar un poquet es vi, eh? I després furgonautes a en Toni Orrac, que avui ve sa seva filla, m'apareix una altra vegada, que mona, eh?
Sí, sí, perquè segur que ja sabeu de qui parlam, però Antonio Roca ha escrit un llibre que és 5 metres cúbicos, manual de supervivència d'una família viajera en furgoneta. Clar, família que són 4, fifi, home, dona,
sí.
I que un dia varen dir, i de per què no mos fiquen tots a sa furgo? I així que ho varen fer, com un Tetris, ells se varen ficar, però abans de tot això varen posar totes les comoditats possibles. Però d'aquestes que se munten i se desmunten.
Vos conto un secret, eh? Manual de supervivència pareix que se'n vagin a passar-ho fatal. Són un bons vivants. Ja vos ho dic ara, eh? Un bon vivant. Sí,
bé,
sí.
Avui mos ho explicarà, avui tancarem aquesta col·laboració amb Antoni Arrac, que ha estat aquí amb nosaltres tot aquest mes d'agost. 5è capítol, que és un poc s'epíleg, i jo crec que mos vendrà... avui ja no mos contarà com ha de col·locar com és això, les cortines de la dutxa, quan obris el capó perquè
sí,
no te vegin,
tot allò,
i tot
sí.
Allò. Avui ja serà, pot ser un tema un poc filosòfic, perquè
més
és una manera
espiritual
de viure. Eh?
Sí, sí.
Però bé, tot això en parlarem. I després en Juan Mimàs, que se n'ha anat en el carrer, que ja tenien ganes de treure-lo, però perquè tornàs a contar-nos coses, i crec que ha anat a parlar de col·leccionisme. Perquè l'altre dia se va subhastar un cromo de golf americà que ja ha perdut el compte de lo que valia, però molt de dubbes.
Bestial, això.
12 sí. milions i mig d'euros, Matxiva Vespingani i Joan Juanmi. Clar, tu tens un cromo, així petitó, que ja l'han tocat, i li pagues 12 milions i mig d'euros. On el poses? I què
com,
fas?
Com el mires?
Ai.
Te'l
oh,
te mires, ah, el treus en zona baixa. I què fas amb ell?
No sé, no sé. A mi aquest tema m'adoloca, aquest col·leccionisme, 12 milions d'euros per un
cromo.
Clar, te dirà, no, és especial perquè és una vegada, perquè havia no sé sí, qui, sí. perquè va firmar no sé quantos, perquè el va tocar en Kennedy, no sé, però 12 milions d'euros. El que podríem fer en 12 milions d'euros. Mira, aquí teníem una altra pregunta. Què faries tu amb 12 milions i mig d'euros? I després escoltarà una Clara Pella, en què ha parlat en Toni Frau, que dissabte dona un concert en el claustre Santo Domingo de Pollença, dins el cicle Sons de nit. Va, començar?
Un programasso. Anem a parlar de documentals, que és un tema maquíssim.
Sí, és un bon tema i tenim un pretext ideal per parlar d'aquest gènere apassionant del món de la comunicació, perquè s'aproximen les dates en què se celebrarà Major Docs, el Festival Internacional de Cinema de Documental Creatiu que se fa a Mallorca. Mos avançam una miqueta, és cert, però volem saber com s'està vestint l'edició d'enguany, que és la tercera i que se celebrarà des 4 en el 10 d'octubre.
Sí, amb aquest horitzó aprofitaran per parlar del documental que se fa en aquestes illes més enllà del festival, també. Però començaran per Major Docs dient-vos que és un festival de documentals que se presenta, escolta, bé, amb un manifest, que contempla 7 punts. Això ja mos va situant. Major Docs, agafat textualment del seu lloc web, cerca un documental de creació, punts suspensius, híbrid, innovador, transgressor, aventurer. Segon punt, capaç de transcendir l'actualitat i continuar interpel·lant-nos en el futur. Inútil, que prevalgui l'art a la transmissió de coneixement i la funcionalitat.
M'agrada
aquest. Que aprofundeixi sense pressa en els secrets d'un món complex, sense quedar-se en la superficialitat, que deixi una petjada en l'espectador i sigui capaç de cortocircuitar l'espectador passiu, en el qual prevalgui la mirada de l'autor en els fets, capaç de transcendir, si el film ho exigeix, els límits de la narrativa clàssica.
I d'anar a saludar el seu director, que és Miquel E., que aquí donant-se benvinguda en el replà d'IV3 Ràdio. Miquel, com estàs? Benvingut.
Hola, moltes gràcies. Pues, molt bé, molt bé. Estem una mica nerviosos, preparant ja aquesta quarta edició, però encara amb certa calma.
Encara
amb
certa, clar.
Encara, som en aquell moment. Eh?
Això, quan quedin 3 dies, ja no te podrem bufar, però de moment encara podem parlar amb una mica de tranquil·litat. Aquest manifest que ara acaba de llegir en David, perquè aquest manifest era important marcar perfil del que és Major Docs.
Sí, era important perquè quan vàrem engegar aquest projecte fa 4 anys, una de les raons precisament era la de aprovar un cinema documental que no és el que estem avançats a veure perquè el que ens arriba a través de les publicacions o el que ens arriba a través de les plataformes té com un component una mica més on, com comentava el manifest, on prevaleix d'alguna manera més la informació que una aproximació artística on la mirada de l'autor és allò més important. I per nosaltres era important dir que un documental no és, com moltes vegades es vincula aquesta imatge documental amb informació, amb reportatge, no és l'objectiu no és informar, l'objectiu és apropar una mirada totalment subjectiva. Per tant, no pretenem, o aquells que tenim que els documentalistes no pretenem donar una visió objectiva de la realitat, sinó precisament totalment subjectiva, i com un artista, quan retrata un paisatge o un subjecte no ho fa des del desig de la hiperrealitat necessària.
Ja, que se noti la mirada de l'artista, que segurament és el que fa molt diferent un documental d'un altre.
Exacte.
I a partir d'aquest plantejament, Miquel, com confeccionau el programa? Per on cercau i sobretot com trobau el que voleu?
Doncs, bé, tenim diferents vies. Nosaltres obrim una convocatòria cada any on de la qual s'entera a través de xarxes socials i d'informació, doncs, diferents tant cineastes com productors, com distribuïdores que són les que d'alguna manera cerquen aquells espais que són els festivals on per primera vegada es veuen les pel·lícules als puestos. I a partir d'aquesta convocatòria i també del nostre equip de programació, que és un equip divers, que tenim una programadora que és d'Equador, una altra de Portugal, una altra que està a Espanya, i d'alguna manera en tot això arribam com un ampli grup de pel·lícules que encara que no s'hagin inscrit, doncs les cercam, les miram a festivals, els convidam a que es presentin, i en tot això doncs, bé, ens tenim unes 400 pel·lícules i durant doncs, uns mesos en l'equip de programació ens dediquem a adicionar aquestes pel·lícules, discutir fins a quin punt doncs, hi ha aquesta mirada de risc que parlàvem al manifest, no? Pel·lícules que d'alguna manera no són les pel·lícules que acostumem a veure, que tenen una mirada que més per l'emoció que per la informació ens atreveix a reflexionar, ens fa mirar o remirar la realitat d'una altra manera, i també ens fa remirar-nos a nosaltres mateixos, no? Que és una qüestió que ens interessa molt i que, de fet, a la programació de cada any hi ha molts documentals que tenen un component molt autorreferencial o autobiogràfic, on el cineasta doncs, aprofita bé material d'arxiu, bé la filmació de la seva família, de la seva parella, dels seus fills, per reflexionar sobre qüestions molt íntimes, no? I són pel·lícules que a nosaltres ens agraden molt.
Uh-huh. Miquel, tot això ho anirem comentant d'aquí en el dia que se faci el Major Doc, que puguem ja saber en detall tot el programa, però mos pot fer una pinzellada del programa, el que de moment et segur, i també ja no només del que s'hi podrà veure, sinó d'activitats que se faran.
Sí, la programació, com deies, la programació de les pel·lícules l'avançarem una mica més endavant, però sí que vos puc dir que enguany Mediolocs té un foco bastant clar, que és el cinema un component de cinema, un cinema, vull dir, perdona, que prové del cinema domèstic. Totes aquelles pel·lícules que els nostres padrins, pares, fills, hem anat gravant, nosaltres mateixos hem anat gravant en càmeres de Super 8, de VHS, tot aquest material més filmat, no?, amb aquesta innocència i no amb una voluntat de fer una pel·lícula, és un material que moltes vegades conforma futures pel·lícules d'altres cineastes, no? Cineastes que volen treballar qüestions com la memòria o la història o històries familiars i que recorren aquest tipus d'arxius que no són arxius fílmics a l'uso, sinó que són arxius domèstics que troben a casa teva o directament a filmoteques que se dediquen a recuperar aquests arxius domèstics de gent que ha anat gravant i que ens donen una visió com molt més íntima, molt més poètica també. Generalment són imatges de molt bon rotllo, no? De gent feliç, que s'ho passa molt bé, però que justament els cineastes utilitzen aquest material per revisitar o reapropiar-se d'aquest material per un altre sentit, no? Per un sentit una mica més ampli, més profund, no?
Sí, 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 sí.
I en aquest sentit tindrem a diferents masterclasses, la que donarà Andrés Duc, que és un cineasta de Venezuela que viu a Barcelona i que és un dels cineastes espanyols més importants de cinema documental i que ens donarà algunes de les claus sobre com a través d'una trilogia de pel·lícules que va fer partint d'aquest tipus de cinema, doncs com ell s'enfronta al procés creatiu. En aquest sentit, com ja vos deia, Mediolocs és un festival que té tres pilars molt importants. Hem fet un festival lent, on només tenim 8 pel·lícules, per tant, aquesta experiència és una experiència assossegada, la de veure pel·lícules, la de reflexionar sense adossigar-se, i després l'altre gran punt i foco són els autors i els processos creatius. Per això, cada dia, al dematí, durant el festival, fem unes trobades als jardins de la Fundació Sa Nostra, on convidam a cineastes a compartir aquests processos creatius, bé a través de masterclasses, bé a través de debats, sí. I són trobades obertes, obertes al públic, gratuïtes, on...
Clar, i donen una amplitud a la vivència molt, molt important. I, don Miquel, hem de passar a una altra entrevista, però jo convido a l'audiència a seguir Major Docs. Podeu entrar a majordocs.org i a partir d'aquí anireu veient tota la informació que s'hi va introduint. I tenim setmanes per anar comentant tot això. I mira, si és de matí van en el pati de Sa Nostra, es vespre que passa facin pel programa que farem, d'acord? Ja en parlarem d'això, d'acord? I de Miquel, gràcies. Moltes gràcies per aquesta estona.
Vinga, res, res, adéu.
Adéu, una abraçada. Han començat, idò, mirant aquest festival, aquest Majordox, però volem parlar més del món documental i ho fem saludant a Marta Hierro, que és coordinadora de l'Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears. Marta, com estàs?
Hola, com va?
Bé, molt bé, benvinguda al Replà d'Ivetres Ràdio. Parlem ara de documentals d'aquest gènere tan atractiu, tan interessant, però per què una productora entens tu que aposta pel documental? Què implica fer-ho, Marta?
Implica, en primer lloc, ficar-se en una aventura complicada, perquè el finançament del documental és complicat, del documental i de tot, no? Però bueno, és un món complicat i primer has de tenir clar què vols fer, què història vols contar, el punt de vista, el que parlava en Miquel, no? Del punt de vista, que la subjectivitat, el punt de vista que ara tenia aquest documental, i després veure si podries arribar a finançar això, no? Que quan te dediques professionalment a això, pues és la complicació, no? Uh-huh. Veure quines finestres hi ha de documental, que poden, on tu pots mostrar això i que te poden donar una possibilitat de finançament.
Clar, s'ha de mirar tot el redol. I a banda d'apostar pel documental, diries que també s'aposta per una forma de contar, per un estil, així com ara xerràvem d'aquesta mirada de l'artista. Cada productora defineix un segell.
És que és necessari, perquè si un documental no té un punt de vista, no té un estil particular, sigui aquest el que sigui, ja no és un documental, és una altra cosa, no? El primer que s'ha de definir és tu com, o sea, què vols contar i com vols contar aquesta història. Que després, en ser documental, te supera totalment. Tu tens una idea inicial i després passen coses que te fan modificar aquesta idea inicial, no? Un documental no és com una ficció que tu pots preveure tot el teu personatge, no?
Sí.
En el documental no te passa això. El documental la gent diu el que pensa i passa el que passa, i tu moltes vegades no tens control del que passa. I això és molt positiu, això és meravellós, perquè tu fas feina amb la realitat, no? I el que vols és que la realitat sàpiga que te mostri coses a tu, no? Estan fent documental per conèixer la realitat, per aprendre, per pensar sobre, reflexionar sobre... Que la realitat te superi és el millor, però clar, sí, és molt complicat.
Però t'obliga a tenir cintura, no? clar, i tant. Escolta, i en relació al tema, t'ho demano d'una forma molt taxativa, ja sé que hi ha grisos, però perquè mos entenguem. El tema el tries tu o el dictes mercat?
El tema el tries tu, però és vera que si tu tens un tema i tu vols finançar un documental, és a dir, tu vols treballar professionalment, pagar a la gent que treballa amb tu, evidentment, com tothom, necessitas trobar dobbes per fer aquest documental. I si les finestres que t'ofereixen aquesta possibilitat tenen unes característiques, per exemple, que te diuen, volem documentals històrics sobre la Primera Guerra Mundial perquè és l'aniversari. Pues, clar, al final estàs condicionat per lo que aquestes finestres te demanen, t'exigeixen, no? O si hi ha convocatòries de subvencions que tenen unes característiques, potser el producte que tu vols fer no s'adequa a cap de les característiques d'aquestes convocatòries, amb la qual no obtindràs mai finançament per aquesta via i hauràs de veure en quin punt els teus objectius narratius i de temes d'interès conflueixen amb aquestes finestres.
Marta, anem a entrar a l'oficina d'una productora que estigui fent un documental i veurem tot un seguit de figures professionals allà, producció, seguit de muntatge, càmeres, etc. Però se pasta aquí la trobada.
Se pasta per fer tot això.
Sí.
Pues se pasta que aquí la troba pues el productor executiu.
Sí, i què tal? Complicat, no?
És complicadíssim. Bueno, és un risc eficaç. I és difícil perquè, clar, necessites arribar a aquestes fonts, les fonts arriben tard, paguen poc, paguen malament, de vegades, i tens... és un risc en el que te fiques. Amb això no vol dir que les coses mos fiquen perquè estan bojos i volem i som molt altruistes, no. O sigui, som una defensora i des de l'associació som de la professionalització, de que aquí tot ha de ser digne, s'ha de treballar amb dignitat, amb sous dignes, els treballadors de l'audiovisual han de tenir la mateixa dignitat que els altres i no se fa feina per amor a l'art. I en això les nostres institucions i les nostres televisions qui fiquen al final dobbers en la producció han de ser conscients, no? Hi ha un talent a les Illes Balears molt gran, s'ha demostrat. Els productes, els documentals de les Illes Balears viatgen pel món, guanyen premis, són vist a televisions internacionals. S'ha demostrat aquesta capacitat i ara han de ser les institucions que financien les televisions que tenen dobbers per fer això, qui donen la passa, no li donen la passa per estar a l'alçada de lo que les productores estan fent i demostrant i millorant cada dia la qualitat dels seus productes.
I aquí ja mos has contestat quasi la re pregunta que t'anàvem a fer, que és que necessita el sector per fer millor la feina. No gens, al revés. Ja per concloure, és a dir, que necessita el sector per fer millor la feina.
Necessita això, necessita el que t'estava dient, sí, sobretot per una qüestió de dignitat i de salut, que diria. Jo no sé quant de companys conec que tenen problemes de salut relacionats amb la feina, amb volum d'estrès, amb com fem feina, no? Potser qualsevol dia hauríem de fer un estudi de salut laboral en el nostre sector. És a dir, les decisions que se prenen a nivell institucional pel finançament de l'audiovisual repercuteixen en persones. I les persones que fem l'audiovisual i que ens esforçant per millorar la nostra qualitat cada dia i aprenem i mirant com se fan les coses, ens mereixem, jo crec, fins i tot tenir una bona salut, que jo crec que no és tan demanar, no?
I no, i s'ha de demanar, Marta Hierro. Moltíssimes gràcies. Això ho hem de seguir
gràcies
reivindicant. Una abraçada.
Una abraçada forta.
Adéu.
Ara estàvem, pareix que davall un pi. Bueno, haurien de sentir les cigarres, però bé, diran que estàvem allò enmig d'un bosc, es vespre, perquè apareix un gris. Una de les opcions de les productores, podríem dir que és especialitzar-se en un tipus de temàtica, ara ho contàvem.
Sí, sí, i la productora menorquina paleàrtica, amb Toni Escandell al capdavant, se centra en la natura. I el seu treball és més que reconegut. Escolteu una notícia d'IB3 Notícies del 23 d'agost del D9.
Comandant les Illes que a Charles Darwin li hauria agradat conèixer, coproduït per IB3, està guardonat amb dos premis internacionals. L'obra del menorquí Toni Escandell i la seva productora Paleàrtica Films ha rebut els premis d'excel·lència en natura i en vida salvatge de dos certàmens de Califòrnia als Estats Units. També està seleccionat en el Wildlife Conservation Film Festival de Nova York, el mateix festival que ara fa 3 anys va donar el premi al millor documental europeu a Nàufrags de l'Evolució, una altra producció d'Escandell per a IB3.
Toni Escandell, com estàs? Benvingut al Replà.
Hola, bones tardes.
Com va? No sé si feia molt bé, feia temps que no escoltaves aquesta notícia del premi. N'han caigut més d'ençà de premis.
Sí, pues, mira, precisament esteu parlant tot del segon premi de Darwin. I Darwin tot ja en té com a 6 o 7. El documental de Nàufrags de l'Evolució també, 7 o 8. Menor carrer de Biosfera també un 6. Tot estan fent un munt de premis.
Sí, sí.
I en quant a en aquest sol que heu posat al principi, no era una cigala.
No, era un grill, no?
No, tampoc era un grill.
Era un grill.
Si no ho sentim malament, era un tos negre que cantava.
Mira.
Dins de,
a tu no t'enganen, eh? A tu no t'enganen.
Val, idò, ara ja no, veig. Mira, en les dues coses...
Si hagués estat una cigala, voldria dir que la temperatura d'ambient estava a 28 graus, com és.
Carai.
Fins que no arribem als 28 graus, les cigales no canten.
Mira, referé a la pregunta. Ara li ha de demanar a en Toni
ja
si fortalesa o debilitat això de fer una temàtica en concret, però crec que una fortalesa, sumant premis i la teva oïda, Toni, crec que has fet de... No ho sé, ara tu mos ho confirmes, però has fet d'anar a una temàtica concreta, que és una fortalesa o una limitació, pot ser, per votar l'àmbit internacional.
A veure, no sé, no sé com ha fet salt el món internacional, que diguem, no us esperàvem, era el documental de Sargantana, era un documental que havia fet molts anys de feina, i amb el temps, quan vaig fer la producció, algú va descobrir algú dins d'aquí del Govern Balear va descobrir la seva producció i va trobar que tenia tirada internacional, i així va ser. Però és cert que du molta feina. Du molta feina. La Marta ara mateix us estava dient una mica problemàtica que hi ha en quant a la producció per tema de dobbers i això. I jo, tot a vegades, us afegiré, no m'ho has demanat, però ho afegiré per, com a tobonament el que ha dit la Marta, que tot això cau en detriment de la qualitat del producte. Per la gent que veu la tele, Balears, els mallorquins, els menorquins, els divisencs i fomentarencs, tot a vegades podrien tenir una tele de millor de qualitat. Però, clar, els pressupostos són baixos i, clar, es fa el que es pot. Una mata que es paga poca la gent, però també hi ha que dir que, bueno, que tenim tots l'il·lusió de fer la feina bé i intentar superar-nos igualment cada vegada que produïm cosa.
I, Toni, anant-te d'un tema que també comentava na Marta, el que passa és que en el vostre cas específic, no?, parlava de com la realitat pot fer anar modificant el guió, per dir-ho d'alguna manera. Què vol dir fer feina a ritme de la naturalesa, que és el vostre cas? Hi ha coses que no pots planificar.
Ho planifiques tot. El que passa és que no tot ho pots aconseguir. És a dir, moltes vegades el guió te posa, jo no sé, però que hi ha que filmar, doncs, un ròpid que s'està fent un bany, per dir alguna cosa. I tu vas a una bassa o prepares un puesto o que dius, mira, aquí pues, sento un públic que canta, podem preparar la càmera i una white i tal, i el ròpid no ve. I resulta que un lloc ve un altre ocell i en vez de fer un bany, pues, fa un festeig a una família d'una espècie i tal, i bueno, pues, és un registre això. I
potser altra...
no ho podes emprar en aquest documental, però bueno, això és quan va bé, perquè el més normal és que és. I tinguis que tornar durant una setmana allà. El nostre problema afegit, diguem, al que deia Marta, és que els nostres actors, que són els animals de natura, són a la vegada els directors, perquè són ells en darrer moment els que diuen acció.
Entenc. I de Toni, nosaltres sobretot avui volíem telefonar-te perquè mos fessis un anunci. Què és aquest Illa Mare que se presenta dia 11 de novembre en el cinema Augusta de Palma?
Bueno, és un documental que tots de tenir 52 minuts, com fins ara és un documental que en principi tenia que tenir 61, acabarà sent de 84, s'està acabant, pràcticament acabat ja, 84, vull dir que ens han posat en un llarg metratge documental. Rompo una mica el clàssic, és a dir, documental d'història natural de natura, perquè resulta que qui xerra, qui ratlla en el públic, no és una veu en off, normal, de les que sentim a la tele, on t'expliquen molt ben explicat i amb una veu molt educada i tal, el que està passant en el documental. És una actriu que fa el paper de Mallorca, és Mallorca que m'ho xerra. Mallorca m'ho està dient sobre ella, com va arribar aquí on és ara, com van anar arribant els seus hostes, els seus fills, com diu ella, i, bueno, mos renya en els humans, mos diu el que fem malament, mos recorda moltes coses, i, bueno, això, a veure en Laura Pons, pues, crec que hem trobat algú que mos transmet molt bé aquesta personalitat fictícia que hem donat a Mallorca i que crec que mos farà incomodar.
Mos farà pensar. Idò, fem una cosa, estem en contacte per veure si quan s'acosti aquesta data, dia 11 de novembre, podeu passar per aquests micròfons, parlar d'Illa Mare, com s'ha fet, i comentar sobretot aquestes imatges que costen tant de captar, trobar el moment adequat. Toni, moltíssimes gràcies, perdona per la brevetat, tenim altres qüestions que hem de tractar al llarg d'aquesta hora, però gràcies per ser-hi.
Una abraçada i sort.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Fins aviat.
Són les escales de Menorca, la meua vida.
A IB3 Ràdio, El Replà.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
que es practica a l'aire lliure i sense contacte. És saludable i divertit.
Ha arribat el moment de que descobreixis el golf.
Apunta't ja als cursos subvencionats de la Federació Balear de Golf per a totes les edats.
Visita el web fbgolf.com o telefona al 971-722-753 i inscriu-te.
Golf. Si el proves, et quedes.
Aquest diumenge, a les 6:30, hòstia, Uday Eivissa. Els pitiusos no han arrencat amb bon peu aquesta temporada. Sumen un punt de 9 possibles i intentaran tornar a l'illa en la seva primera victòria. Tota la prèvia del partit a partir de les 6:05, aquí, a IB3 Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Replà, Araceli Bosch i David Oliver, IB3 Ràdio.
Hem parlat de cinema documental, de contar històries, d'aquesta mirada d'artista, de ritme que marquen els protagonistes, ja siguin de carn i os humans o ja siguin de carn i os com aquest torn negre que cantava i que escoltava en Toni. I Consomo, amb qui ha parlat en Joan Ferrés, ell és refugiat sirià, va néixer a Alepo. Si miram les darreres notícies que ens arriben d'Alepo avui o d'ahir, llegim una notícia que deia: Israel ataca Damasc amb míssils després de bombardejar l'aeroport internacional d'Alepo en el nord-est de Síria. En Joan, com deia, ha pogut parlar amb aquest home que ell mateix mos presenta.
Mohamed Barro, 29 anys, nascut a la ciutat de Síria, Alepo. Com estàs?
Hola, com estàs, Joan?
Estic molt content de poder xerrar amb tu. Feia temps que no mos veiem. Quants anys fa que ets aquí a Mallorca?
Ja hace 5 anys. 5 anys i vivo.
Tu vens de Síria, d'una guerra que encara dura a Síria. Quants d'anys fa que dura aquesta guerra?
Ja hace más de 10 años, creo que, más o menos 11, 12.
Tens família que viu a Síria?
Sí, aún sí, toda mi familia está en Síria.
Què te diuen els teus pares? Com és la vida allà?
Bueno, mi padre sigue intentando trabajando, trabajaba de hierro y sigue intentando encontrar algo para hacer, para poder vivir, pero es muy complicado. Ya, la verdad, siempre me pide si puede venir aquí para a ver si puede encontrar trabajo y cambiar un poco de vida. Pero también no es fácil para venir aquí. Pero bueno, estoy haciendo los trámites para ver si pueden venir y con yo siempre intento ayudarlos con lo que puedo. Y nada.
Deies que ara ja Síria es viu el pitjor d'una guerra, no? Després de les bombes, pel que me dius, per la teva experiència, hi ha una cosa pitjor que és, entenc, un país destruït i pobresa màxima i fam, no? Ara estan passant fam.
Claro. Sí, sí. Esto es lo que está pasando en Síria ahora.
O sigui, els teus pares ara, quina ajuda tenen? O sigui, d'on treuen el menjar, la teva família, com sobreviu?
Bueno, el trabajo de mi padre, con la ayuda que puedo ayudar. Porque no hay otro tipo de ayuda que puedan coger. Bueno, hay algunas ayudas de comida del gobierno, pero no es fácil también cogerlo. A mí tienen que esperar mucho tiempo para poder conseguir, nada, una caja de comida que no te va a pasar para una semana, al final.
Els teus amics d'allà volen venir també cap a Europa? Estan intentant fugir encara?
Bueno, hay gente que quiere salir aún de Siria porque es lo que estoy diciendo, que es muy difícil hacer una familia, alquilar un piso, ya, a mí a pensar con tu vida y ya es una cosa imposible. Muy mal tiempo que de vida, de hambre, de que no, el mínimo que tienen que tener cualquier persona para vivir no lo tiene la gente ahí. Y aún hay en alguna ciudad, hay bombas y hay cosas en las fronteras y esto, pero ya es más lejos que no es como antes en todo el país.
Mohamed, com vas arribar tu aquí? Perquè no va ser fàcil. O sigui, des del moment que ets a Alepo i decideixes anar-te'n fins que arribes a Mallorca, com és tot aquest procés?
Bueno, yo salí de Siria de manera legal y fui a Líbano y desde Líbano fui a Turquía, estuve ahí casi 6 meses y ahí, bueno, fue un poco difícil también empezar en Turquía porque tenía que trabajar bastante tiempo y era un poco complicado sin saber turco. Y nada, así decidí salir a Europa y cogí un barco y fui a Grecia con una patera.
¿Vas a agafar una pastera?
Sí, con una patera y subimos casi 50 personas ahí. Después de 6 horas en el mar, llegamos a una isla que se llama Samos, en Grecia. Ahí estuve 3 meses en la frontera con Macedonia, en Idomeni. No sé si lo conoces, en el campo de Idomeni. Estuve ahí 3-4 meses, más o menos. Y luego, porque estaba justo el tiempo cuando cerraban la frontera. Y bueno, llegó un momento que nos dijeron que la frontera será cerrada. Entramos en un programa de asilo. Era que teníamos que elegir un par de países, que así creo que eran 6 países. Elegir seis países y esperar a ver cuál te va a tocar. Y al final me tocó España.
Arribas a Madrid, también a Madrid, y ¿qué pasa allá a Madrid?
Claro, cuando yo estuve en Grecia me dijeron que voy a España, a Madrid. Y nosotros pensábamos que vamos a quedar en Madrid. Cuando llegamos a Madrid nos metieron en una sala con las fundaciones que llevan el programa de refugiados y ahí nos dijeron que tú te tocó a Mallorca y otra gente ha tocado Barcelona, gente que queda en Madrid, y yo me tocó a Mallorca.
D'aquest procés, o sigui, des que te'n vas d'Alepo fins que arribes a Mallorca, entenc que hi ha moments, no sé si de perill, però m'has parlat d'una pastera, de més de 50 persones una pastera. En aquest camí fins a Turquia, fins al Líban, també com era? Era de forma il·legal? Intentaves amagar-te? Com ho feies?
Bueno, desde salir de Siria hasta llegar a Turquía era todo legalmente, porque cogí bus en Siria, crucé la frontera con Líbano, y en Líbano cogí un barco y entré a Turquía de manera todo legal, pero para ir a Grecia era de manera legalmente, porque tenía que coger un barco y salimos con una patera, como aquí dicen.
¿Qué recordes de aquellas 6 horas en pastera? ¿Cómo van a ser aquellas 6 horas?
Bueno, fue terrible, porque hemos tenido que cambiar 3 pateras, porque eran pateras de hinchables. Y hemos tenido problemas, accidentes con las pateras, porque cruzamos un río y se pinchó la patera 3 veces. Y al final hemos podido llegar al mar y ahí, bueno, en el mar estaba más o menos tranquilo en la parte de Turquía, pero cuando ya entramos en la frontera como de cerca de Grecia, ya había más olas y lo hemos pasado un poco mal, pero bueno, al final lo hemos conseguido para llegar.
Arribas a Mallorca i com, quin és el teu dia a Mallorca, com cerques feina, com fins d'arribar on som ara, en aquests 5 anys, com ha estat aquest procés?
Bueno, al principio ya sabes que fue un poco difícil empezar aquí sin saber español, sin saber nada, sin conocer a nadie.
Estabas en un centro de la Cruz Roja.
Sí, estuve en un centro de Cruz Roja 6 meses para esperar mis documentos y aprender español. Pero bueno, fue suerte por mucho trabajo también. Después de 9 meses y aprendí español y encontré trabajo directamente después de 9 meses. Porque durante estos tiempos, claro, en los primeros 6 meses no podemos trabajar porque no tenemos permiso de trabajo. Así que no podemos hacer nada en esto. Pero después de tener el permiso de trabajo empecé a buscar trabajo y encontré uno gracias a la gente que conocí aquí, que me ayudaron bastante. Y yo desde que llegué a Mallorca, después de 9 meses, trabajando con mantenimiento, y ahora decidí cambiar mi trabajo, estoy haciendo de jardinero y al mismo tiempo estudiando integración social y avanzando con mi vida.
¿Segueixen arribant refugiats sirians aquí a Mallorca, ho saps?
Que yo sepa, no. Nosotros fuimos los últimos. Bueno, no es verdad, porque llegaron creo que 2 familias después de nosotros, si no me equivoco.
Com recordes aquells primers dies, primeres setmanes, primers mesos a Mallorca on mediàticament, és a dir, els mitjans de comunicació, se parlava de Síria? Fins i tot aquí hi havia reunions, trobades entre govern i institucions per coordinar aquesta arribada de refugiats. Com recordes que va ser aquell moment? I no sé si has vist si ha anat canviant, ja no se n'ha parlat tant.
Bueno, la verdad, al principio la gente que nos cogieron bastante, que había muchas movidas, conocimos a mucha gente de aquí y nos ayudaron bastante, pero ahora mismo casi ya no hay nada, creo que. Bueno, que yo sepa que no hay nada, porque igualmente que a mí no está llegando gente aquí, porque es todo el programa, creo que ya no funciona y es muy difícil llegar aquí de manera legal.
Mohamed, tu també ara fas de voluntari de Creu Roja. Explica'm en què consisteix aquesta feina que estàs fent.
Bueno, estoy haciendo como mediador con Cruz Roja cuando llegan las pateras aquí a Mallorca, bueno, a las Islas de Baleares, porque normalmente llegan a Cabrera y luego traen a Mallorca, y ahí estamos haciendo la primera acogida. voy ahí con Cruz Roja, haciendo traducir entre el equipo sanitario. Si la policía necesita algo, lo podemos traducir. Cogemos las informaciones básicas de ellos para saber que están bien.
Com arriben aquestes persones que arriben amb embarcacions aquí a Mallorca? Com estan?
Bueno, llegan aquí muy cansados porque, claro, es largo viaje. Al final están pasando casi dos días en batera para llegar hasta Mallorca o hasta Caprera. Y creo que llegan muy cansados, pero bueno, al final es lo que hay.
Fins i tot m'ha dit que molts arriben amb insolacions, afectats pel sol, no? Ara, més que arriba l'estiu, que és on hi ha més bona mà, els està afectant també, no?
Claro, sí. Sí, porque, claro, pasar dos días en medio de nada en el mar, en una batera, sentados, están llegando muy quemados, pero bueno. Pero al final lo estamos... lo damos primera atención por el básico. Si necesitan algo, ponemos alguna crema o alguna cura para ellos, el equipo sanitario de Cruz Roja. Y bueno, espero que estén bien y pueden seguir adelante aquí también con nosotros.
Parlant també d'acollida i de refugiats, tu supos que has observat aquesta guerra a Ucraïna, les conseqüències que ha deixat, milions de refugiats que han hagut d'escapar d'Ucraïna. Crec que és una situació que t'assona, és una situació que t'espropera, tristament. Com has vist tot aquest procés on, no sé si comparant-ho, allà has notat unes diferències amb... Sembla que des de fora ben que han tingut més facilitats les persones que venien d'Ucraïna d'aquell procés quan vosaltres vau venir a Síria. No sé si és una impressió equivocada nostra o tu observes que és així.
Bueno, primero me sabe mal por la gente de Ucrania y espero que se acabe esto lo más pronto posible, porque cuando más se larga, más se jode el país y la gente. Bueno, la acogida aquí fue, para mí, fue como un poco más fácil para ellos para llegar hasta España o hasta otros países. Nosotros tenemos que coger bateras, pasar en una situación muy difícil que hasta puedes morir en ese camino, y para ellos que la han puesto muy fácil para llegar. Para mí perfecto, y esto tiene que ser para ellos y para todo el mundo que estamos huyendo de una guerra.
Entenem que no és cap atac cap a la gent d'Ucraïna ni cap... Però, a nivell de comparativa, jo només te demano.
No, es solo que pienso que todo el mundo tiene derecho para poder sobrevivir de una guerra o de una situación mal, y no toca haber diferencia entre personas que si son de Ucrania o son de Siria o son de Marruecos o de donde sea, que al final somos todos humanos.
No sé si observes que quasi, segons el color de pell que tinguis, s'arriba d'una manera o altra, no? Aquí, dic a Mallorca o a Espanya. No sé si ho has observat, això.
Sí, he visto que hay gente hablando que estos son blancos, son como nosotros, estos son negros, que no van a aceptar. Pero es que no sé de qué están hablando, porque yo, si traigo mi prima, es blanca y tiene ojos azules, así que esto ya es de aquí. Es que no tiene sentido.
Darreres notícies que tristament ens arriben. Recentment, una de les tanques de la zona de Ceuta i Melilla, la policia marroquí va actuar brutalment amb refugiats subsaharians que havien creuat el desert per intentar botar aquesta tanca. Va actuar d'una forma tan brutal que es parla de 30, de 40 o fins a 50 morts. Com veus aquesta situació? També en aquest cas, no parlant d'Ucraïna, no parlant de Síria, parlant d'aquesta zona on tristament està passant això.
Es que no hay palabras para decir qué pasó ahí, pero bueno, al final la gente está intentando pasar, es la única manera que tiene. La policía está actuando mal, que entiendo que también es una frontera, pero la gente tiene que sobrevivir de cualquier manera, y al final está muriendo gente. Es lo que estamos hablando, que la gente tiene que tener alguna manera legal, algún programa que se puede entrar en ello para poder salir de la situación que están pasando ahí, de una guerra o de otra cosa.
Perquè tu creus, t'imagines que d'aquí uns anys les portes estaran obertes iguals per tots? És a dir, creus que anant cap allà o ho veus difícil?
Bueno, espero que se cambiará en algún momento. No sé si será fácil o no, pero hay que trabajarlo, hay que conseguirlo, porque pienso que todo el mundo tiene el mismo derecho.
I estan ben informats? La gent està ben informada de per què una persona migra? Perquè també certs, fins i tot, partits d'una ideologia determinada han alimentat aquesta idea de hi ha certs immigrants que venen aquí i es queden les ajudes, és a dir, tot mentides, el que han dit, però no sé si tu notes que la societat això ho ha integrat o no.
A ver, yo no puedo decir todos los migrantes son malos ni todos los migrantes son buenos, que hay de todo. Y no puedes culpar a todo el mundo de culpa de una persona. Que al final yo soy, bueno, yo llevo aquí 5 años, al principio he tenido que coger ayuda del gobierno, el que me han dado, porque no podía trabajar, no tenía otra manera. Cuando podía trabajar, ya empecé a trabajar y buscar mi vida, y ahora no estoy cogiendo ningún tipo de ayuda del gobierno. Estoy haciendo mi vida aquí como cualquier español.
Tu saps la història d'aquí d'Espanya? No sé si t'han contat que 60, 70 anys enrere eren els espanyols els que migraven. No sé si això t'ha arribat.
Sí, em suena algo, sí, sí.
Te sorprèn també, parlant de comparatives, o sigui, trobes curiós, no?, com el món canvia i ara els espanyols són els que han d'acollir, quan fa poc eren ells els que omplien vaixells.
Yo la verdad me hizo una cosa curiosa, que tenía un amigo que ahora siente miedo y con la guerra de Ucrania, que dice, uy, está muy cerca, pero ha dicho, tío, si esto estaba pasando hace 50 años en 50.000 países y nunca te has sentido nada, porque ahora está más cerca y puede pasar a ti, te está teniendo miedo y hablando sobre esto y tiene que haber soluciones, pero cuando es más lejos de ti, ¿qué lo pasas? Que como si no está pasando nada en otro sitio. Pienso que, no sé, la gente tiene que abrir sus ojos y saber que a ver, yo espero que nunca pasarán para cualquier persona eso que hemos pasado, una guerra, pasar hambre o lo que sea, porque es una cosa fatal y terrible, tío, y es muy difícil vivirlo. Pero bueno, la gente tiene que saber que esto puede pasar en cualquier momento a cualquier persona, que no hay diferencia entre nadie.
Clar, amb la guerra d'Ucraïna el que ens ha passat a molts és que hem obert els ulls i hem descobert que una guerra pot arribar, és a dir, no? És a dir, i amb Síria no sé si la gent encara no va arribar en aquesta reacció pel que em dius, no? Encara ho veien a lluny, no?
Sí, lo veiem más lejos, que no está cerca de ellos, que no va a pasar, no llegaremos a entrar aquí o esto. Pero claro, como ahora es más cerca, lo dicen, uy, aquí tenemos que estar cuidados, tenemos que mirar todas las cosas como hay que hacerla bien, porque es más cerca. Pero yo pienso que es mejor ser, al final la gente es que están viviendo esta guerra, y son igual si están cerca o están lejos, si son blancos o son negros.
També la ignorància que tenim i la poca informació que tenim aquí ens ha fet pensar moltes vegades que països més llunyans, siguin com Síria o més de la part d'Àfrica, que sempre han estat en guerra, que fins i tot que estan acostumats a la guerra. Però com era Alepo abans de la guerra? Com era Síria?
Bueno, yo antes de esos 10 años, los últimos 10 años que vivía, no había ninguna guerra, no había nada. Somos un país, creo que como España, tenemos todo, vivimos como cualquier persona, tenemos de todo. Yo estudiaba en mi país, estudiaba técnico de obra civil, mi padre trabajaba, tenemos mi familia, mis amigos, salimos. Bueno, miramos Netflix, como la gente decía que Ucrania tiene una cuenta de Netflix, nosotros no lo tenemos en Siria. Pues no sé qué estamos contando, tío, que vivimos como cualquier persona, al final.
Tu quines coses has après de tot aquest drama? No sé si has madurat més ràpid, perquè clar, no era la vida que esperaves, però tu què aprens quan mires enrere? Què t'ha suposat a tu una experiència tan dura com aquesta?
Bueno, yo la verdad estoy muy contento de donde estoy ahora, que yo nunca pensé que voy a hablar otro idioma en mi vida, porque siempre hablaba árabe en Siria y es el único idioma que hablaba. Y ahora hablo 4 idiomas, que esto por todo lo que pasé, ha tenido que aprender, avanzar con mi vida, cambiar muchas cosas que pienso que no tienen que ser así, pues tienen que ser de otra manera. Pero la gente se cambia y se abre sus ojos y se cambia sus opiniones. Y yo, la verdad, muy, muy orgulloso de donde estoy y cómo estoy ahora.
Per cert, m'has dit una cosa al principi que no sé si li poden dir destí o el que sigui, és a dir, tu aquí a Mallorca ara vius amb parella, tens una parella.
Sí, és d'aquí.
Que és mallorquina.
Sí, és d'aquí.
Si no vaig malament, per una decisió de no sé qui era la persona a Madrid que va decidir per atzar enviar-te a Mallorca, perquè tu no tenies família a Mallorca, no tenies res, tu no vas demanar anar a Mallorca, no?
No conozco a nadie. Yo, la verdad, pensaba que voy a quedar en Madrid, porque yo ahí sí que tenía un amigo, y cuando llegué a Madrid estaba hablando con él para que me pueda ayudar, para avanzar las cosas rápido. Pero al final, como dije, no, vienes a Mallorca, pues ha venido a Mallorca. Y por suerte que ha venido a Mallorca.
Per una decisió d'aquella persona que va dir que tu nacis a Mallorca, tu vas conèixer a la teva parella, que el qual vius feliç, no?
Sí, sí, tengo que darle las gracias y invitarle a una cerveza, seguro. Sí,
cuando... ¿El conoces a esta persona?
No, es que no sé quién es. Pero bueno, si sepa, ya puede contactar conmigo para darle las gracias e invitarle a una cerveza, porque ya tengo una familia aquí, que es mi segunda familia, y aquí es como un país, ya es como Siria para mí.
¿Cuántas vegades parles amb la teva família? ¿Intentes parlar cada dia amb la família de Síria? ¿Quin contacte teniu i com vos comunicau?
Bueno, cada dia normalmente hablo con ellos por WhatsApp, es la única manera que hay. Y bueno, l'internet ahí está fatal, pero bueno, intentamos hablar y al menos saber si están bien y todo está bien.
Quan te criden per telèfon o quan tu els crides, cada vegada que agafes el telèfon, en el teu cap hi ha aquella possibilitat de i si vull no m'agafen i si vull hagut el que no vull que passi?
A ver, yo cuando estoy en el trabajo, si me llama solo una vez, normalmente no lo cojo porque estoy trabajando, no me gusta usar el móvil, pero ya cuando hay más de una llamada, pues ya me pongo a preocuparme porque puede pasar cualquier cosa para ellos y me necesitan.
I de Mohamed, moltíssimes gràcies. Per cert, ho hem de dir, tu segueixes estudiant. Tu aquí no atures, no? M'expliquen que estàs estudiant.
Bueno, ahora estoy haciendo integración social y ya terminé el tercer semestre, me quedo un semestre. Y espero termino pronto porque me gustaría hacer un curso de mediador también y avanzar, seguir avanzando a ver dónde puedo llegar.
¿Qué estudiabas? Sería, vas a intentar continuar los estudios, pero va a ser imposible, ¿no?
Sí, yo estudiaba técnico de obra civil y la verdad quería estudiar arquitectura, pero era un poco difícil aquí por el tema de los documentos y la título de Siria, que era un poco difícil obligarlo aquí.
Dius que ara vols estudiar integració social, que estàs acabant, perquè vols ser mediador. Entenc, per tant, pel que me dius, que tu ara vols intentar ajudar en aquelles persones que representen el que tu vares en aquell moment, no? En aquelles persones que arribaran aquí, que necessitaran ajuda.
Claro, yo pienso ahora mismo mi experiencia que ha pasado los últimos 5 años aquí, como me han integrado con la gente, con la sociedad y todo esto, que puedo poner esa experiencia a manos de la gente que está llegando aquí. Y así voy a ser más fácil conocer el proceso, conocer el tipo de ayuda que se puede tener, qué tienen que hacer al principio cuando llegan, y por eso estoy estudiando integración social.
Y Mohamed, ya para acabar, ¿tú com creus que som els humans, els éssers humans? Tu que has viscut un dels processos més durs, que és haver d'abandonar casa teva, haver de jugar-te la vida, quins humans t'has anat trobant? Majoria bones persones o males persones?
Yo no puedo quejar, la verdad. He tenido muy, muy suerte. Puedo conocer mucha gente muy buena. Me ayudaron en Grecia, ha tenido una familia de Alemania, nos cogieron en su casa, nos ayudaron al Versibio y con todo. Aquí mismo tú eres una de las personas que me ayudó al Versibio también. Mi pareja, ya tengo una familia con ella y todo. Y toda la gente que conocí, que ya son más como una familia para mí.
Y a Mohamed, muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que has hecho en 5 años. Muchas gracias.
Gracias a ti.
A IB3 Ràdio, El Replà.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
El dia ens avançam i començam amb els senyals horaris de les 9 en punt. Tenim ganes d'informació, ganes d'actualitat, d'emoció, ganes de voltros, els nostres oients, en rigor, pluralitat i un somriure. Ganes del dia.
El dia, amb Maria Ferrer. Cada dia a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
A partir de dilluns, 5 de setembre.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
There were
que li vaig dir ara deixar de posar aquest Candle in the Wind de Elton John.
Sí, 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 sí,
homenatge a la princesa Diana.
Clar, era necessari aquesta setmana escoltar aquest tema. En Elton era molt de la Diana.
Eren molt amigues. Molt amigues o molt amics, sí. He de confessar que hi vaig veure una altra vegada la pel·lícula de
Lady. Tu ets molt d'aquest tema. Tu ets molt
Però de la reina, sí, sí. En tot aquella... Lo que ja. Li va costar a la reina anar a veure...
Tu t'agradaria sèrie, ja?
Donar escondol a la família de Lady Di.
Jo t'hi veig, eh?
Fent què?
Corresponsal a Buckingham.
A Buckingham, ja m'ho diràs. Però són aquests dies que varen passar fins que la reina va decidir tornar a Londres, posar la bandera a mig pal i dir, d'acord, farem el funeral que li toca a Lady Diana. Perquè ella no sortia de caçar cèrvols.
Ja. T'imagines?
En el seu poble, sí.
Quina tensió social.
Allà a Escòcia. Bé, així que vam aquesta primera hora. Ara estem a punt de berenar, en David ho ha avançat, amb un home que és futbolista o exfutbolista.
Empresari del món de les immobiliàries.
I que passarà pel replà a berenar abans de partir de viatge de noces.
Sí, s'ha casat ara i està a punt de partir de viatge de noces i mentre es berenen nosaltres.
Beníssim. I d'això tot d'una.